genocidi, però això sí, està sota una forta pressió internacional per fer-ho. Les 10 i 4 minuts, tornem amb més a les 11.
Més informació a ib3notícies.com. Informatiu migdia. Faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, encetam aquesta segona hora de programa repassant el temps, que per cert és un dia de calor, perquè tenim 26 graus de temperatura en aquests moments. Dues setmanes d'estiu per davant, per ja començar aquesta tardor, però per avui dimarts estem compartint aquestes temperatures i la veritat, Joana Maroto, és que són prou altes, de 32, 31 graus al sud de l'illa de Mallorca. Aquest estiu ha vingut per quedar-se al manco una estona més.
Encara queda un parell de dies de sol, de bon temps, avui tindrem sol acompanyat de núvols baixos, lleu baixada del termòmetre, tot i que apuntava a Marta que sí que hi ha temperatura bastant elevada. A Menorca i a Mallorca, a la resta del territori, pocs canvis, vent de gregal entre fluix i moderat i també maró entre el nord de Menorca i de Mallorca. Marta.
Compartim algunes imatges en directe i així podem veure el temps just en aquests moments, 10 i 6 minuts, al Puig de Maria. A Mallorca tenim alguns núvols un tant grisos, perquè és veritat que aquesta setmana deien que no se descartava la possibilitat d'algunes precipitacions, però de moment els models apuntaven de cara a diumenge. Manquen molt de dies encara per diumenge. De moment aquests núvols no duen pluja, a jutjar per aquestes imatges, el manco de moment.
Jo diria que són d'aquests núvols que van estirant-se al llarg del dia i es cap vespre segur que tindrem en aquest mateix punt de Mallorca sol i bastanta de calor, Marta.
Continua el nostre recorregut, el nostre viatge, canviem d'imatge i la descrivim per als nostres oients a Santa Eulària de Riu. A Eivissa també poden compartir una imatge de ple estiu. Ara, de moment, el temps acompanya, ja en l'entrada de la tardor probablement tindrem altres notícies que compartir que no siguin d'aquests dies assolejats, encara per gaudir d'aquest estiuet que encara roman aquí a les nostres illes. Si vos sembla, avui volem abordar una qüestió que ja s'anunciava ahir i que ha deixat un poc preocupat el sector ramader. Estem parlant de la llengua blava i de la campanya sanitària 2025-2026. Com preocupa això al sector primari?
Sí, Marta, Mallorca ha estat declarada zona d'emergència sanitària arran d'un nou brot de llengua blava en el ramat o un ramat d'ovelles a Bunyola. Es tracta del serotip 3, fins ara inèdit a les Balears. El govern assegura que la situació està controlada i que ja s'han activat les mesures de contenció. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ahir insistia que aquesta alerta no té cap incidència sobre la salut pública i que la carn d'oví és totalment segura per al consum humà, perquè recordem-ho, Marta, la llengua blava no és zoonosi, és a dir, no passa a persones, però sí que té conseqüències, podríem dir, sanitàries i també econòmiques per a les explotacions ramaderes.
Podem parlar d'aquesta qüestió amb Fernando Fernández, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural. Aquí podem ja saludar. Bon dia, benvingut. Com descriuria aquesta situació i sobretot li demanen si preocupa el focus en concret a Bunyola?
Bueno, la evolución de la lengua azul como enfermedad del ganado ha seguido una trayectoria muy compleja en el último año en toda España. De hecho, en este momento tenemos en España 4 serotipos circulando, algunas comunidades con los 4 al mismo tiempo. Hay que entender que funciona de forma distinta con cada serotipo, por lo tanto, nosotros podemos haber vacunado todo el ganado del serotipo serotipo 8, como ya estar inmune al serotipo 8, pero de pronto entrar el 3 y tener que volver a empezar de nuevo. Bueno, el serotipo 3 entró en España el año pasado, estaba alerta como comunidad autónoma, como consellería, el sector también lo conocía. Hemos seguido la evolución porque el ministro informando semana tras semana de cómo avanzaba la evolución del serotipo 3 y finalmente pues nos ha llegado a Baleares. Señor. Es una situación preocupante porque el sector ganadero no está cansado y bueno, y es un nuevo reto.
Un nou repte que ve acompanyat d'una nova estratègia de vacunació que volen conèixer, no?, per aquesta temporada. Quins serien els calendaris, si se prioritzarà alguna finca en concret, sobretot la zona de Bunyola i els voltants, i també quin nombre de dosis teniu disponibles en aquests moments?
Bueno, la situació és compleja a nivell logístic. Vamos a seguir vacunando del serotipo 8, empezar a vacunar del serotipo 10. Vamos a tener que llevar dos campañas de tiempo de vacunación. Respecto a la campaña del serotipo 3, decir que hoy, precisamente, el laboratorio Z de Galicia, que es el que administra la vacuna, nos está enviando las primeras 50.000 dosis y en el plazo de 15 días nos enviará otras 230.000 el laboratorio que suministre el contingencia. Nosotros vamos a empezar a priorizar la vacunación en los municipios situados 10 kilómetros a la redonda del foco. El planteamiento de estrategia que he establecido es: vamos a tratar de controlar la extensión del virus en un radio de 10 kilómetros a la redonda del foco y vamos a evitar que esto sea así. Por eso vamos a focalizar ahí la vacunación.
Senyor Fernández, ara l'incorporam de nou en el darrer minut, que sabem que té una reunió per telèfon, a veure si podem millorar la qualitat de so, no? I així podem afegir algunes preguntes més al director general d'Agricultura i Ramaderia de Desenvolupament Rural del Govern. Però tenim altres punts de vista que abordar sobre aquesta qüestió, Joana.
Sí, del director general, que aquesta vacunació se farà a zones de Bunyola, hi ha un radi de 10 quilòmetres i precisament dèiem no, que en aquesta explotació afectada es troba a Bunyola, té 156 ovelles, i també volen parlar amb el regidor de Medi Ambient d'aquest municipi, que és Juan Antonio Riera, aquí ja poden saludar. Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Molt bé, gràcies per atendre també la telefonada del dia. Volíem parlar amb vostès també per saber, no?, des de l'Ajuntament, quines mesures municipals s'han activat per acompanyar d'alguna manera en aquests ramaders, per exemple. No sé si heu posat en marxa un suport logístic, facilitat per fer aquesta vacunació, o punts de recollida d'anàlisis. No sé si us podeu explicar una miqueta quina és intervenció de l'Ajuntament.
Bueno, nosaltres encara no hem començat aquest tema de la Conselleria d'Agricultura i nosaltres esperam instruccions de la Conselleria d'Agricultura. Dir també que no hi ha, que tampoc no hem de crear una alarma molt grossa, perquè els focos ja estan molt, molt concentrats i estan ben situats.
Tot d'una, tornem amb vostè, sobretot per concretar la situació a Bunyola, no?, que és on s'ha detectat el focus, però abans, ja que hem recuperat la... No l'hem recuperada, ara la recuperarem. I continuem amb el senyor Riera. Tenim, com deien a Joana, el focus confirmat al municipi, en aquesta explotació en concret. Li vull demanar també per ses mesures, no? Clar, a partir d'ara, des de suport logístics, facilitats per la vacunació, punts de recollida d'anàlisi, tota aquesta sèrie de mesures que comentàvem abans, si en realitat se mantindran en el temps, perquè clar, no sé si una vegada se detecta el focus, quant de temps podria ser sostenible aquesta situació? Me comenti si, quina és la previsió a llarg termini?
Bueno, ja t'he dit que nosaltres estem esperant instrucció de la Conselleria d'Agricultura. Com vol dir, actualment hi havia serotipo número 8, han detectat serotipo número 3, que és un poc bastant més greu que el número 8, i ara el que faran serà una vacunació urgent dels animals dins la zona afectada. Llavors dic que tenen el foc molt, molt ben situat, ja el tenen controlat, control del moviment del bestiar, i el més important, desinfecció i neteja de granges. També aquí hi afegir una vigilància veterinària molt reforçada. Dir-vos també que el moscard que fa aquesta malaltia ja ha acabat el seu procés, encara que fa calor, pues el moscard ja ha acabat el seu procés. Entonces, no crec que això s'estengui molt. sobretot per Bunyol.
Senyor Riera, vostè comentava, no, que d'alguna manera estan esperant instruccions, no, de la Conselleria de, sí, de Medi Ambient, d'Agricultura, sí, sí, de Medi Natural. Per això volem tornar a reprendre la conversa amb el director general, perquè sabem que té una reunió molt important. Simplement li volien demanar al director general un poc com es coordina, no, la feina des de la Conselleria amb ajuntaments com, per exemple, el de Bunyola.
A ver, vamos a situar un poco la información de forma ajustada. Hay un programa de erradicación de lengua azul que nosotros como comunidad autónoma tenemos informado a la Comisión Europea y al Ministerio de Agricultura, y ese es el programa de erradicación que nosotros aplicamos, sea el serotipo 3, el 8, el 1 o cualquier otro que venga. El problema aquí es coordinarse con las autoridades sanitarias ganaderas competentes. Nosotros establecemos un proceso de coordinación tanto con los veterinarios oficiales que están en las delegaciones comarcales, como con los veterinarios de las asociaciones de defensa sanitaria, como con las organizaciones agrarias y asociaciones de defensa sanitaria. La información hacia los municipios es una información pues para que los municipios sepan lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, cómo vamos a proceder, pero desde luego no podemos cargar a los ayuntamientos con más tareas ni más responsabilidades, porque en este caso las responsabilidades son de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, es decir, la recogida de muestras, las analíticas, la vacunación, la recogida del ganado, las encuestas epidemiológicas. Todo eso lo hacemos desde la Dirección General, no le vamos a pedir a un ayuntamiento que haga y que colabore en todo esto, ¿vale? Entonces, por situar adecuadamente el nivel de responsabilidad. Por supuesto, el ayuntamiento estará informado, igual que cuando mandemos hoy el protocolo de movimientos, pero es una responsabilidad de la Dirección General.
Una vegada aclarit aquestes competències, no? I aquí correspon cada qüestió, com deien a Joana, sabem que ha de just atendre una reunió important i per aquesta raó li agraïm, senyor Fernández, que ens hagi atès i que hagi compartit aquesta informació amb els nostres oients i espectadors. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.
Reprenent la conversa amb el senyor Riera, just des de la Direcció General d'Agricultura parlaven d'aquestes competències, no? De que hi ha una sèrie d'actuacions que corresponen a la Direcció General i altres als municipis. Parlant precisament d'aquestes darreres, de ses dels municipis, quines recomanacions fa l'Ajuntament, sobretot a propietaris de bestiar, que puguin estar preocupats, que tal vegada manifestin un poc de desconcert, si hi ha alguna sèrie de consells per reduir aquesta infecció, la gestió d'aigües estancades, quines recomanacions se fan?
Bé, bueno, a part de l'Ajuntament tenim contactes amb les professions ganaderes, sobretot ahir quan va sortir la notícia, pues, les van traslladant a les possessions que tenen ovelles o cabres o vaques, que, bueno, contactessin la Conselleria d'Agricultura i que si en cas de tenir altres dubtes contactessin amb nosaltres, que nosaltres també podríem contactar amb la Conselleria d'Agricultura per tal de reforçar les mesures contra la llengua blava. Ja vol dir que aquí a Bunyol ja hi havia llengua blava, era de serotipo número 8, que ja està bastant controlat i ja totes les ovelles pràcticament estan totes vacunades. Ara, com pregut aquesta, pues, claro, i me van telefonar una sèrie de ramaders de la zona de Bunyola que estan un poc preocupats, però bueno, escolta, no us preocupeu, la conselleria ja té els focos ben controlats i estem fent, i la conselleria ja està fent feina damunt d'això. Ja de fet tenen dosis, tenen les dosis, les tenen preparades, per posar en marxa i que això no s'estengui més.
Senyor Riera...
Bueno, que això no és una malaltia que sigui perillosa per a les persones, clar, o per als animals. Això és un moscar que pica i no se passa a altres animals.
Senyor Riera, el convidam a seguir escoltant la conversa perquè hem parlat amb el director general, hem parlat amb vostè com a portaveu de l'Ajuntament de Bunyola i ara volem afegir la veu dels ramaders. És per això que ara saludam en darrer terme a Joana Mascaró, que és d'UPA Campos. Joana, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
També volíem escoltar la veu dels ramaders per saber, no, com està vivint el sector oví i boví de Campos i de la comarca, òbviament, aquesta situació i aquesta campanya per enguany, quin és també l'impacte més immediat, perquè això no afecta a les persones, però sí que d'alguna manera afecta als ramaders i sobretot a la vostra economia, no?
Clar, nosaltres pues, ho vivim ara amb molta preocupació. L'any passat ja van tenir el serotip 8 i que va causar moltes morts entre les ovelles i moltes pèrdues econòmiques, tant per el sector oví com en el vacú, que també va haver explotacions que també de vaques també varen tenir llengua blava. I clar, ara que mos arribi aquest serotip, que sabem que és molt més agressiu que l'anterior i que se sol propagar més aviat, pues nosaltres estem esperant a veure què passarà, però vaja, cap gràcia ni una.
Abans deia el senyor Riera que va rebre telefonades d'alguns ramaders preocupats. Per la part vostra, com està reaccionant la comunitat ramadera? Si hi ha acceptació majoritària de la vacunació, si preocupa, no sé, com pugui afectar en el seu ramat, com està reaccionant?
Hombre, nosaltres el que tenim clar és que s'ha de vacunar. L'any passat, quan va arribar el serotip 8, tots estem pendents i va haver un problema d'estoc des del principi que va costar vacunar i, clar, els animals se morien. Va començar a vacunar i se va controlar la llengua blava. Ara, en aquest cas, la conselleria ara acaba de dir que ja arribaran les primeres dosis i el que nosaltres demanàvem és que facin via i vacunin a tots els animals de Mallorca, ben que dic, no només aquella zona. Que comencin per allà, però que se vacunin tots.
Demanàvem al regidor quines recomanacions feien des de l'Ajuntament i també te volen demanar, Joana, quines recomanacions feis concretes donau als ramaders per minimitzar aquests riscos ara mateix, no sé, gestió de pastures, maneig d'animals, comunicació entre veïnats, no? Que imagino que d'alguna manera estàu molt en contacte per saber si hi ha qualque cas sospitós.
Clar, el primer és estar informat sobretot, i que t'aconseguiria, ho fa l'any passat ja ho va fer, que cada instant mos està dient allà on hi ha els focos i el que s'està mirant, si hi ha sospites, perquè la gent estigui preparada. Però el més important de tot és desinfectar les naus i les zones allà on estan els animals. Que així tot, per molta feina que facis i per molt que desinfectis, supercomplicat evitar que un moscar que piquin els animals. Ben que dic que farem el que podrem, però 100% no ho pots evitar.
Senyor Riera, una qüestió més. No és la primera vegada que ens enfrontem a una situació de llengua blava. No sé com valoraria el que està passant just ara, perquè tal vegada se poden trobar algunes similituds amb anys anteriors, també respecte a la vacunació.
Sí, bueno, el que entenen, bueno, que aquesta llengua blava he sentit, bueno, mos han informat que han hagut els pisos baixos, el que hauríem de fer és controlar un poc més les entrades a silla per controlar aquestes malalties, perquè ara, l'any passat teníem el serotip el número 8, enguany s'ha trobat el serotip el número 3, és un poc bastant més virulent. I el que hauríem de fer és controlar un poc més les entrades a Silla. I a Silla es van a controlar per aquest tipus de malalties. Joan... I, bueno, també és desinfectar o esquitxar les zones d'endarmes a les oves, també, és una bona solució, i se neteja de granges. I, bueno, esperem que això se solucioni ben aviat. Ja m'han comunicat també l'associació ganader de la zona de Bunyola, pues, bueno, que ho estan fent ells, fins i tot ahir me van dir que hi havia dues agrupacions ganaderes que la setmana passada ja havien començat a esquitar. I, clar, ara se troben que fa calor, però bueno, aquesta calor no és normal, llavors dic que el moscard ja ha fet el seu procés, ja pràcticament no hi ha moscards encara que faci calor i estan fent aquestes mesures.
Joana, també abans d'acabar una altra pregunta, perquè clar, dèiem, i insistim sobretot en dir que és una qüestió que no afecta les persones, només el ramat, i voldríem saber també un poc com és aquesta afectació, com afecta el moscard i aquesta llengua blava en els vostres animals, quina sintomatologia presenten quan els ha picat aquest moscard?
És bastant greu la llengua blava. L'any passat se van morir molts animals, moltes ovelles. Vaques, per exemple, serotip 8 no els afectava d'aquesta manera, no hi havia que eren asimptomàtiques, ni hi havia que sí, que rebien, però les ovelles, sobretot, tenen inflamació, se'ls infla tota la zona també de respiratoris, hi ha animals que no l'aguanten i se moren. les vaques serotípiques, aquest que ha arribat ara és pitjor, li pot causar inflamació també, aborts, malformacions fetals, baixada de producció, ben que dic que no fa gràcia que tenia vinca teva. Tot el que te pot repercutir són pèrdues econòmiques també molt grosses i pèrdua d'animals. I els animals que reben per poder-se recuperar estan setmanes. Ben que dic que, no, que ningú li agradaria tenir aquest serotip a dintre seva.
No, i esperam que no vagi a més, que aquestes campanyes de vacunació facin el seu efecte, que se puguin difondre totes aquestes mesures que estan fent tant per part de la Direcció General com els ajuntaments, perquè com deies, no, Joana, no és poca cosa, entenem la preocupació dels ramaders i per això donem tota la difusió possible, no, sobre aquesta preocupació en concret. Molt agraïda a Joan Antoni Riera, en aquest cas regidor de Medi Ambient de Bunyola, que recordem és un dels municipis afectats per aquest focus, i també a Joana Mascaró per part d'UPA Campos. Moltíssimes gràcies a tots dos i seguirem pendents, sobretot d'aquesta evolució, a mesura que també avancin les campanyes de vacunació. Moltíssimes gràcies.
Gràcies
a vosaltres.
Són les 10 i 25, seguirem pendents d'aquest tema. No és el primer any que ens enfrontem a la llengua blava, però com han explicat els experts, també canvien els serotips i això també dificulta, no?, a l'hora d'abordar-ho. Fem una petita pausa per publicitat i parlem d'altres qüestions que compartíem amb vosaltres aquest dimarts, dia 16 de setembre, aquí al Dia.
El Dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el tomate pera granel a 1,99 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,50 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la maxi pechuga de pavo campo frío al corte a 15,95 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Del 16 al 22 de septiembre celebramos la Semana Europea de la Movilidad en Palma. No te pierdas las jornadas de debate, la ruta nocturna con Font de Misteris, la gran fiesta de la movilidad para toda la familia o el encuentro de rutas saludables en entre otras actividades. Infórmate en la web movipalma.movi. Ajuntament de Palma.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El Dia, amb Marta Grau.
Si recordeu, ahir ja vàrem parlar de la importància de la investigació sobre el càncer. Recordem també la campanya Tots donam una mà, en què IB3 i l'Associació Balear contra el Càncer s'assumen, i parlàvem sobretot d'investigació, de la importància de la investigació i sobretot d'intentar també preservar el nostre talent, no? Ahir teníem l'oportunitat de conversar amb dos joves científics sobre investigació i avui no és una excepció perquè també seguim en la mateixa línia. Per què? Perquè podem parlar de bones notícies, d'avanços respecte a la investigació contra el càncer, Xisco.
Gràcies, Mat. Un investigador mallorquí participa en un estudi sobre un nou mètode que permet reconstruir l'origen d'un càncer i anticipar-ne la seva progressió, la qual cosa suposa un avenç molt important en la lluita contra la malaltia. Ja el poden saludar. Martí Duran Ferrer, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Xisco, com anem?
Encantat de saludar-te. Hem de dir que tu dirigeixes, entre d'altres, un estudi que proposa un nou mètode per analitzar les petjades epigenètiques que va deixant el càncer des de la seva formació. Per aquells que no són metges, com na Marta Guerau i jo, i la majoria de l'audiència d'aquest programa, te volia demanar què són aquestes petjades epigenètiques i per què són tan útils.
Sí, bueno, jo dirigir l'estudi, jo som primer signant de l'estudi, d'acord? La direcció de l'estudi l'ha duit Niñaki Martín Subero des de CD Labs i en Trevor Graham de l'Institut del Càncer de Londres. Jo som primer signant amb en Carl Ungabut, no? Llavors, les marques epigenètiques sempre mos agrada fer símil de que la genètica o l'ADN són frases, d'acord? Unes frases que sense una puntuació, d'acord? Sense accents, aquestes frases no les poden llegir de manera correcta. Llavors, aquesta epigenètica ens ajuda a donar sentit a les frases, no? I a interpretar l'ADN. És un símil que mos agrada sempre fer.
Aquest estudi sobre epigenètica, del qual tu ets primer signant, que no director, no vol dir que seu director s'enfadàs, per tant, per culpa meva, bon esclariment.
No.
El que has fet, Martí. Sí. L'estudi es va publicar aquest divendres a la revista Nature i heu analitzat l'evolució de 2.000 pacients en tumors i linfomes. Perquè, clar, segons vols ja sabeu, de fa temps el càncer no comença sense diagnosi, sinó molt abans. Què suposa poder accedir en aquestes dades amb anticipació?
Efectivament, vull dir, sabem que el diagnòstic del càncer és, diguem, és un accident, no? I és una cosa que no comença el dia del diagnòstic, sinó que va desenvolupant-se durant molts anys, no? Llavors, el que hem afegit nosaltres és una nova dimensió temporal. Fins ara, quan teníem un diagnòstic, podíem accedir a la informació del tumor en aquell moment, no? Ara aquesta eina que hem desenvolupat ve a afegir una dimensió temporal i a part de tenir la informació que tenim en el moment, podem veure tot el passat del tumor, no? Afegim, diguem, aquesta nova dimensió temporal.
Martí, ara que parles de dimensió temporal, perquè és que això sona totalment a ciència-ficció, veritat, vol dir que podeu anar al passat però també al futur, o sigui, anar al passat per analitzar i per estudiar l'evolució d'un càncer, però també, amb aquesta informació, predir en el futur com evolucionarà aquest càncer. O sigui, heu creat com una espècie de càpsula del temps del càncer. No sé si seria una manera també de descriure-ho perquè tothom ho pugui entendre.
Sí, vull dir, és molt interessant perquè, efectivament, quan, és a dir, tenim una foto estàtica del present, no? I una cosa que ha retaltat, jo crec, és que el càncer és una malaltia evolutiva. Moltes vegades tendim a pensar que és una cosa fixa, però és una cosa que va evolucionant, no? Llavors, una mica el que me demanaves, el que hem vist és que estudiant paràmetres del passat, d'acord, podem veure amb un tipus particular de leucèmia quan aquells pacients necessitaran tractament. Imagina't, tenim dos pacients amb la leucèmia de manera similar a clínica i el que hem vist és que estudiant el passat, aquella leucèmia que ha arribat més aviat, diguem, que ha tingut un creixement més ràpid i està en aquell moment a la clínica, se tractarà abans que no pas un pacient que ha crescut més a poc. Llavors, això, estudiant el passat, podem preveure amb aquest tipus particular de leucèmia quan necessitarà tractament.
Heu sintonitzat IB Ràdio, som en conversa amb en Martí Duran Ferrer, ell és un científic manacorí, primer signant d'un estudi que es va publicar divendres a la revista Nature, que parla precisament de com poder estudiar el passat del càncer per predir-ne el futur. De fet, Martí, heu observat que la trajectòria evolutiva del càncer està codificada, corregim-me, perquè jo no som... he hagut d'estudiar molt per preparar aquesta entrevista, està codificada amb una marca anomenada metilació fluctuant, no? Que és allò que heu vist que serveix per estudiar com evoluciona el càncer. Com difereix aquesta metilació fluctuant de l'habitual, que era la que s'estudiava fins ara quan havíeu de mirar com evolucionava un càncer?
Sí, molt bona pregunta. Quan normalment parlam d'epigenètica i de metilació de l'ADN, el que normalment, i això és perquè els estudis inicials se van centrar bàsicament més en aquest aspecte, no? Sempre ho han relacionat amb com un interruptor de gens nostres, no? quan hi havia canvis de metilació, això servia per apallar o encendre gens. El que hem vist aquí és que hi ha unes altres regions de l'ADN que tenen una funció totalment diferent, que és de guardar la memòria celular de les cèl·lules tumorals. I que no té res a veure amb l'encesa i apallada d'aquests gens, sinó és una funció extra que fins ara estava forçament negligida, diguem, no?
Clar, tot això, tot aquest estudi, se basa en un algoritme que és SeboFlux, que utilitza dades de la metilació de l'ADN de mostres tumorals, principalment, ja ho han dit, leucèmies i linfomes, de prop de 2.000 pacients. Com s'ha desenvolupat aquest algoritme, aquest SeboFlux, i quin tipus de dades ha utilitzat per alimentar-lo i que, evidentment, pugui predir com evolucionarà la malaltia?
Exactament, sí. Mira, el que necessitem és, bàsicament, la metilació, és a dir, una mostra del tumor, i amb unes màquines que tenim, diguem, miram aquesta metilació, d'acord? Això, per una part, la part més biològica, llavors necessitem, simplement, aquesta metilació, l'edat del pacient, quan s'ha retirat aquesta metilació, i la puresa del tumor, no? Perquè, de vegades, i això és una de les limitacions que podria presentar, diguem, aquest algoritme. Necessitem que hi hagi una certa concentració de cèl·lules tumorals a la mostra, perquè si no, les cèl·lules sanes, diguem, embuien o d'alguna manera emmascaren, diguem, la història, no?, tumoral.
I, Martí, el 2020 ja participaràs d'un altre estudi que va publicar la revista Nature amb un article, més o menys sobre el mateix tema, que traduït seria la història de la proliferació determina el metiloma dels tumors de cèl·lules B i permet predir-ne el pronòstic clínic. Ara tornes a participar a un estudi, perquè és el teu camp i ets un dels millors que tenim aquí a casa nostra, sobre aquest tema, i te volia demanar, amb aquests 5 anys, perquè la gent que ara està escoltant la ràdio o mira la tele se'n faci una idea, amb aquests 5 anys, quins avenços s'ha fet en la investigació?
Sí, l'anterior estudi, el que vam veure, el que vam poder veure, era que hi havia unes regions que mos deien si una cèl·lula havia proliferat poc o molt. Però fins aquí, vull dir, era una escala relativa, diguem, no? I això sí que vam veure que si havien proliferat molt, tenia un impacte clínic. Ara, fixa't, el que hem fet ha estat calcular exactament a quina velocitat de creixement ha tingut lloc, quan va originar-se, no?, en aquest pacient ètics, perquè això és important recalcar, no és una leucèmia el que calculam, és la leucèmia d'aquest pacient ètics, no? És a dir, el que sigui una medicina personalitzada, va pacient per pacient. I fixa't que hem pogut, en aquest pacient, calcular en quina edat tenia el pacient quan va començar aquesta el que dèiem, expansió clonal, no? Perquè assumim que el càncer comença a partir d'una sola cèl·lula, llavors aquesta cèl·lula comença a dividir-se bojament. Fixa't, hem pogut calcular, diguem, o quantificar en setmanes, dies, quan va començar aquest procés, no? És a dir, és un augment molt més, és una lupa amb molt més claredat respecte a l'anterior estudi.
Martí, tu ets especialista en ciències biomèdiques i has estat guardonat, entre d'altres, per la Fundació Pfizer. Te volia demanar quin és el futur immediat dels teus estudis i de les teves investigacions. Ho dic perquè Ana Marta deia, això sembla ciència-ficció, a mi mateix prenent nota les totes des que hem començat aquesta conversa, perquè troc que és un tema interessantíssim, però també molt complex. Clar, un home, en la teva formació no n'hi ha tants. Per tant, ja que te tenim, anem a aprofitar-ho. Però on passa el futur de la medicina, sobretot aplicant allò que serien algoritmes i tot allò que la ciència permet posar en el vostre abast per mirar de guarir la salut de tots aquells que pugueu?
Sí. Aquí jo sempre ho dic, no? Clar, totes aquestes investigacions, desafortunadament, ojalà, nosaltres el que voldríem és que demà mateix servís a la clínica i millorar la qualitat de vida dels pacients, no? Però desafortunadament això no és així. Sempre hi ha un procés, uns anys, des de que surt una publicació fins que arriba a la clínica, no? I per aquí, pues, hi ha diverses passes, validar-ho amb més pacients, això ja estem treballant, validar-lo amb altres tipus tumorals per veure si aquesta història passada, no?, dels tumors ens ajuda a comprendre millor de biologia dels tumors, d'altres tumors, no només de leucèmies i linfomes. I sobretot, jo crec que el nostre estudi també posa manifest, no, la importància de lo que se diu biologia computacional, no? És a dir, grans descobriments no només se fan en el laboratori, en cèl·lules, sinó amb ordinadors potents i amb ajuda de supercomputadors, i aquest estudi definitivament n'és un exemple, no?
Clar, parles d'aquest estudi en el qual hi han col·laborat investigadors espanyols del Regne Unit, de Suècia, de Suïssa i dels Estats Units, aquest que vau presentar divendres. Ja, per curiositat, te volia demanar com es fa feina amb un equip multidisciplinar tan repartit arreu del món. No sé com és una sessió de feina, vos connectau tot per Zoom i a partir d'aquí anau intercanviant impressions, vos anau passant correus tot el dia. Com es fa feina en aquest alt nivell?
Sí, bueno, avui en dia vivim un món molt globalitzant, no? I la veritat és que, és a dir, la batuta, diguem, o perquè mos entenguem, és ho hem portat, diguem, de l'Hospital Clínic i de Londres, no? Llavors, nosaltres sí que hem estat en comunicació pràcticament, si no t'ho diré diari, ja, bé, diari pràcticament, i les altres parts implicades menys freqüència, no?, evidentment. I la col·laboració internacional ha estat clau, no? Fixa't, nosaltres, clar, des clínic tenim el bagatge i l'expertís, no? Els coneixements més biològics, més d'epigenètica, més de leucèmies, i en canvi els nostres col·laboradors de Londres són matemàtics, matemàtics absoluts. Vull dir, clar, la bellesa, no?, interdisciplinaritat d'aquesta col·laboració probablement, pues, ha fet mirar les dades d'una altra perspectiva i treure, pues, tota la ciència que han tret.
Sí, no, totes les blanques desconeixement interconnectades, no? No menys tenir-ne cap, perquè tot pot sumar per mirar de fer evolucionar la ciència. Ja per acabar, i ja que som un poc xafarder, ara que ja hem parlat de ciència, volia demanar com és un dia en sa vida d'un científic al nivell, com és el teu cas. No sé si t'entens de fer altra cosa que investigar, perquè, clar, sabre que se saluta tanta de gent a les teves mans, no sé si un dia dius no vull anar al cine, perquè aquestes dues hores les puc dedicar a llegir-me un paper que m'han enviat de Washington.
Bueno, home, la salut no està a ser meva mans, això són els metges, no? Ja som un investigador i intentem sempre ajudar a generar coneixement, no? Aquesta és la nostra feina, vull dir, la salut està en mans dels metges.
Sí, però bé, en darrera
instància... coses també, no?
No tanta modèstia, Martí, en darrera instància, aquesta investigació teva és prou important com per saber que després els metges podran aplicar tot allò que heu investigat. Però com és, així perquè la gent ho entengui, com és la vida, un dia... a la vida d'un científic d'elit de Manacor, que va deixar Manacor per anar a investigar pel món.
Bueno, pues, com, jo diria com un... Vull dir, hi ha com un tabú de un tabú, com un estereotip de científic loco, no? I jo sempre he dit, vull dir, científics són gent absolutament normal, que estem, bueno, pues, fent feina en ciència, i sí que té la part reconfortant, bueno, pues, quan surten coses d'aquestes, és reconfortant, però bueno... Hi ha moltes vegades que un treballa i no, les coses no surten, no? Vas cap a un camí i has quedat de... Tens coneixences, no? Has quedat d'un, dos, tres anys, veus que el camí és un cul de sac, vull dir, no, és un callejón sin salida. I això sí que és una mica més... Que pot ser amb altres feines no ho tinguis, no? Però, bueno, aquests altres moments són, bueno, són molt reconfortants, no? Quan arriba una... Quan arriba una troballa d'aquesta magnitud, bueno, pues, molt contents.
Ets bo, Martí Duran Ferrer. Jo intentava gratar una mica de vida personal, però tot no ho has tornat a reconduir cap a la ciència, que és la teva disciplina. Per tant, has salvat prou bé aquesta entrevista. Enhorabona per aquest estudi. Ara que ja mos coneixem, i vetres és que a teva, si fas avenços, perquè no és un truc, i ho comentam, perquè coses com aquestes, i més, fetes per un científic manacorí que està investigant al més alt nivell, pens que s'han de comentar. Una abraçada molt forta i que vagi tot molt bé.
Gràcies, Xisco, gràcies per l'interès a vosaltres.
Idò,
què volies saber de la seva vida?
Una mica
que no
com ets la vida d'un científic. Que aprenen. Perquè, clar, jo vull tenir un cervell de científic, perquè el meu és molt senzillet, Marta Grau, però bé, ja ho investigaré, no passis pena.
I tant que sí, tot un honor comptar amb científics d'aquestes característiques i amb producte local, no? Com sempre dèiem.
No, i que demostren que se pot fer bona ciència, que poden tenir bons professionals a casa nostra, que sempre pensam que totes aquestes investigacions les fan a fora... i des d'aquí també se pot fer feina.
Ara la clau seria poder retenir aquest talent, no? Sí. Això sí que seria perfecte, no? I més fons en investigació.
Seria una xeripa,
també.
Però de vegades.
I tant que sí. M'acompanyes per recordar algunes qüestions que també són notícia avui i que volen compartir amb oients i espectadors. Ja ho anunciàvem ahir. El Parlament comença la tramitació del projecte de llei presentat per Més per Mallorca i Més per Menorca que reclama la cogestió dels aeroports de les nostres illes.
La votació de presa en consideració tirarà endavant amb els vots del grup popular. Si finalment el Parlament ho aprova, s'haurà de ratificar el Congrés dels Diputats i és allà on es dubta que el PP hi voti a favor.
El socialista Iago Negreula diu que no s'acaba de creure les intencions del Partit Popular illenc i el PSIP no detalla exactament què és el que farà. L'argument és que ells aposten per aquesta cogestió i el text dels ecosobiranistes diuen reclama la gestió perquè demana la titularitat d'aquests aeroports. Més qüestions. Parlàvem just abans a l'inici del programa amb alguns sindicats dels col·lectius dels sanitaris i recordem que avui, ja d'aquí 11 minuts, tindrà lloc la concentració dels sanitaris a les portes dels hospitals de Son Espases i de Manacor contra l'aprovació del nou Estatut Marc.
Després de més de 2 anys de negociacions, avui encara no hi ha acord definitiu amb el Ministeri de Sanitat. Els sindicats reclamen que el govern central es torni a seure a la taula de negociació per aprovar peticions pendents com la jubilació anticipada, la requalificació professional i la millora de la jornada laboral. Els sindicats amenacen de convocar una vaga si Sanitat no s'ha de negociar per tancar aquests darrers detalls.
Critiquen també que arrosseguen una classificació professional antiga, que tota aquesta informació s'hauria d'actualitzar, tota aquesta normativa. Diuen que ha d'anar en sintonia amb les retribucions econòmiques d'un grup professional superior, com per exemple és el personal d'infermeria. Ja sabeu que també, com deia abans, no hi ha divergències entre sindicats i és per això que reclamen la requalificació professional amb els increments de sou que corresponen.
I com ja ha anunciat el Sindicat Mèdic de les Balears, Cimeval, també el dels treballadors d'infermeria convocaran aturades si el Ministeri de Sanitat no reprèn la negociació per tancar l'acord definitiu de l'Estatut Marc.
Recordem la concentració del Sindicat d'Infermeria, també s'hi afegeixen avui el CESIF, la SIGA i Comissions Obreres i UGT, enfront de les amenaces de mobilitzacions. La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que continuarà dialogant amb sindicats i autonomies per consensuar aquesta reforma, sense deixar de banda l'àmbit sanitari, en certa manera. Vos contam ara que el jutjat administratiu número 2 de Palma anul·la la part de la sanció a un metge de Formentera. L'Ipsalut havia suspès 2 anys per unes declaracions en què negava la pandèmia. Parlam de metges negacionistes.
La resolució alega que aquestes opinions no són sancionables perquè es varen fer a títol personal. Ara bé, manté un any de suspensió per haver atès pacients sense mascareta en plena crisi de la Covid, cosa que es considera un risc greu per la salut.
Són les 10:46 minuts. Fem una breu aturada per publicitat, però tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Deu i 49 minuts. Continueu aquí al dia i nosaltres seguim repassant l'actualitat que passa precisament per l'habitatge. Bé, ja sabeu que molts de dies passa per l'habitatge, per la demanda, per l'augment dels preus del lloguer, dels preus a l'hora de la venda, d'accedir a un habitatge i de les seves dificultats. Volem dedicar aquests darrers minuts de l'hora televisada per parlar-vos d'actualitat immobiliària i, sobretot, ens focalitzarem en les notícies, les darreres notícies, els anuncis per part del govern central sobre ajudes, tant per lloguer com per compra, Joan.
Sí, n'hem parlat també al principi del programa, en seguim parlant. Ahir mateix, Pedro Sánchez, el president del govern central, anunciava una nova ajuda al lloguer amb opció a compra de 30.000 euros per a joves, una mesura que s'inclourà al proper pla estatal d'habitatge, per alguns una mesura insuficient i que no arregla el problema de fons que tenim amb l'habitatge, per altres una manera més d'intentar posar fil a l'agulla a un problema cada vegada més accentuat. Per això avui en volem parlar, volem tornar a analitzar aquesta qüestió i altres assumptes amb el nostre expert immobiliari, en Pedro García del Barco. Pedro, què tal? Benvingut.
Què tal? Bon dia, gràcies.
Tu quin impacte valores, quin impacte real pot tenir aquesta ajuda, aquests 30.000 euros en un tipus de lloguer, recorden que és amb opció de compra, que es proposa per part del govern central?
Real, te diria que pràcticament nulo o muy poco. ¿Por qué? Porque, obviamente, tiene que ampliarlo todavía el gobierno central, obviamente, pero en el concepto de alquiler y condición de compra es para protección oficial permanente. Y según los estudios que he realizado, en España tan solo hay 65 propiedades con este tipo de calificación. Protección oficial permanente quiere decirse que tiene un precio limitado o tasado y que la VPO, Vivienda de Protección Oficial, nunca va a poder ser modificada. Por lo tanto, me parece, si son 65 las que tenemos censadas, estas ayudas para ir al mercado de venta libre es muy complicado, porque obviamente obligas a que la parte vendedora quiera realmente realizar el alquiler con esa opción de compra, y ya creo que con 30.000 euros no bastaría, porque solamente con la prima de opción de compra, las arras penitenciales, que es un 10%, automáticamente se nos dispararía. Por lo tanto, para mí, estoy expectante a ver qué nos van a contar la próxima semana, pero de momento, tal y como han dicho, si es para viviendas de protección oficial permanente, para mí es, vamos, un brindis al sol, con todos mis respetos.
Per tant, pel que em dius, el que el Manco podria ser una primera passa seria obrir-ho cap al lloguers que no se fossin amb opció de compra, o sigui, amb els lloguers més habituals en aquest sentit, no? O sigui, ampliar el ventall d'alguna manera.
Claro, es que aquí lo que ocurre es que mi opinión, mi valoración como profesional del sector inmobiliario, como analista del sector, es que no hay una política clara en materia de vivienda. Es decir, tienen que llegar a un consenso, un acuerdo, gobierno central, con comunidades autónomas y con ayuntamientos. Porque estamos viendo una batería de medidas, hablo ahora de las Islas Baleares, brutal, yo no las he visto nunca anteriormente, pero que parece que luego no llegan a efecto, o sea, que no cala en la ciudadanía. ¿Qué necesidad tenemos real? Ese suelo que tiene ahora mismo la SARE, que vendrá luego englobado a la nueva empresa que va a dedicar el gobierno central para tutelar todo este suelo y todas estas viviendas que están ahí, pues ese suelo que ya está identificado, vamos a liberarlo a nivel autonómico, a nivel central, y empecemos a construir viviendas. Ahora mismo hay un déficit a nivel nacional de más de 600.000 viviendas para dar servicio a las necesidades que tenemos. Y en nuestra comunidad autónoma, ahora mismo hablábamos hace unos meses de 20.000, estaríamos ya en más de 30.000 viviendas que necesitaríamos para poder construir ya, para intentar que ese alquiler social, que esa vivienda para precio de los nuestros de aquí empezase a hacer efecto. Esas son las políticas claras que necesitamos a otro. Todo lo demás es que al final nos perdemos con las ayudas hasta 30, hasta 35, hasta 40, autonómicas, locales, generales. Complicado.
El que veiem és que ajudes a nivell estatal, ajudes a nivell autonòmic, ara per ara n'hi ha algunes que està costant que serveixin per pal·liar aquests efectes del mercat. M'explico, el lloguer segur aquesta setmana també ha sigut, les mesures de lloguer segur han, crec que no s'ha arribat a una cinquantena de persones a les quals s'hi han adherit. Està costant, no?, d'alguna manera, és prou gran també aquest problema com perquè aquestes
ajudes... Però si s'implantegen canviar les condicions
sí,
també.
Com dèiem ara, sí, haurien de canviar les condicions del govern central, també sembla que aquí s'estan plantejant algunes altres condicions d'aquest tipus d'ajudes, ¿no?
Claro, es que se tienen que ir adecuando a la realidad, es decir, el mercado, en este caso, si queremos liberar viviendas para alquilar, tienen que favorecer al arrendador, en este caso, que es el que tiene la titularidad de la propiedad. En este caso, la burocracia que se ha solicitado a través del lloguer segur por parte de la administración, pues no ha hecho que el propietario le sea fácil el poder disponer de esa propiedad para el alquiler seguro. Por lo tanto, ahora lo que está haciendo el gobierno autonómico es modificar, facilitar que todo esto fluya y automáticamente sea mucho más fácil, pongo las entre comillas, llegar al arrendador para que libere esas supuestas 100.000 viviendas que ahora mismo están desocupadas en la comunidad autónoma.
Això per el respecte a aquestes ajudes, no?, del lloguer per a joves, però a banda també hi havia una altra qüestió que jo crec que és interessant compartir amb tu, que l'altre dia varen conèixer el preu mitjà d'una habitació aquí a Balears, que era uns 558 euros i un increment els darrers anys de quasi un 40%, que això és altíssim. Clar, l'altre dia mos vares dir que una de les problemàtiques actuals és que les habitacions no estan contemplades en la llei d'habitatge, i això què vol dir? Que de sobte un propietari te pot pegar una pujada enorme del preu de la teva habitació. Això és així?
Sí, de hecho, la ley, es decir, la ley de arrendamientos urbanos tipifica lo que tiene que ver con este tipo de, o con esta modalidad, ¿no?, que es el uso de alquiler temporal por habitaciones. La temporalidad se la estamos dando en cuanto al uso. Y debemos decir que ahora mismo, desde julio de 2025, es obligatorio que ese uso esté registrado en la ventanilla única registral y dispongamos de una numeración que podamos acreditar justamente en esos anuncios que estamos viendo ahora en pantallas. Esto no está ocurriendo. No está ocurriendo. Y al no ocurrir, ¿qué ocurre? Que tenemos las auténticas barbaridades que estamos viendo ahora en pantalla de habitaciones por 700, 800, 1000, 900, 1000.
Por ejemplo, 1000 euros al mes, el salario del río.
Exacto. Es decir, todo eso ahora mismo...
Habitaciones, recordamos, habitaciones.
Todo esto ahora mismo con la ley, repito, que entró en vigor el día 1 de julio de 2025 para regular justamente el uso al alquiler temporal, no estaría permitido. Debería de retirar, el portal inmobiliario debe retirar todos estos anuncios porque no tiene la numeración que acredite que esa propiedad está registrada. ¿Qué está ocurriendo con eso? Pues que la oferta legal de los que sí cumplen la normativa legal vigente automáticamente se encuentra con que tiene precios incluso más económicos que estos cumpliendo la ley y entramos en nuevamente ley de oferta y de demanda y el libre albedrío.
Y no se puede hacer res si de sobte te digo el teu propietario, mira, es que a partir de, no sé si ha de ser un contracte per 6 mesos, un any, a partir de quan ja s'acaba aquest contracte, perquè malament sigui d'habitacions, hi ha un contracte, te pot pujar, per exemple, un 40%, un 50%.
No. Está muy bien esta apreciación, Marta, porque justamente lo que dictamina es el uso. El uso para temporalidad tiene que ver para estudiantes, para trabajadores desplazados. Eso está recogido por la ley, está recogido por el Código Civil y es un contrato distinto al de uso de vivienda. Por lo tanto, es lo que pacten las partes. Normalmente, por ejemplo, para estudiantes se suelen hacer contratos de 11 meses, que es lo que dura un curso escolar. ¿Okay? Una vez que estos estudiantes han acabado sus estudios y se marchan, pues automáticamente esa propiedad queda libre y el propietario puede volver a arrendarla a otra persona. O bien, si esos estudiantes quieren volver a estudiar o continúan estudiando aquí en la comunidad autónoma, les puede renovar el contrato. ¿Okay? Pero eso está dentro del marco de la ley. Trabajadores desplazados, vienen fuerzas de seguridad, en este caso a trabajar en la comunidad autónoma, para 3, 4, 5 meses. Se les debe de hacer ese tipo de contrato. Uso temporal. en este caso, cuando se les acabe su contrato, que le han hecho 3, 4, 5, 6 meses, la vivienda vuelve a estar disponible para el propietario con el uso para las habitaciones que estamos diciendo y explicando. Es muy importante porque eso es un contrato que ve que es reflejado, y una cosa muy importante también, las fianzas que se consignan deben de ser depositadas en este caso en el IBABI, en un organismo oficial, y el IBABI es el que tenemos en la comunidad autónoma para tal fin.
Ja, un minut i poc que tenim. Per tant, el que veiem en aquest cas és que els portals també immobiliaris també se'ls hauria de mirar de controlar d'alguna manera que no promoguin, com se fa, per exemple, amb Airbnb, que hi ha hagut una campanya intensa perquè els portals no facin promoció d'oferta il·legal. Aquí també s'haurien en aquesta línia, no?
Ahora hay una campaña también que se ha auspiciado en la comunidad autónoma para el control justamente de portales inmobiliarios donde no quede reflejado esta numeración que acredite que esa propiedad que se está alquilando en régimen habitacional cumple los requisitos legales, insisto, desde el día 1 de julio de 2025. Por lo tanto, van a empezar a ser retirados esos anuncios, porque si no lo hace el propietario, lo va a hacer la Administración, la Policía Nacional o la Guardia Civil.
I s'estan retirant molts denuncis, això sí que ens consta, perquè abans parlàvem amb entitats com Aptur, que explicaven com, d'ençà de les noves normatives, el Manco s'està exercint un control sobre les plataformes, i jo crec que això és positiu per tot, no? Que el Manco, l'oferta estigui controlada. Pedro, se'ns esgota el temps, com sempre. Moltíssimes gràcies per ser nosaltres un dia més.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I un missatge, sobretot, a totes les persones que tenen un lloguer d'una habitació, que sàpiguen que se poden veure exposades en aquesta situació, que de sobte te pegui una pujada del lloguer d'un 30 d'un 40, perquè no està contemplat dins la llei de l'habitatge. De moment no hi ha consens polític per aquesta qüestió. Arribem d'aquesta manera a les 11. La part televisada agafen el relleu els nostres companys de l'Aranam, però ja sabeu que nosaltres seguim aquí a la ràdio amb altres propostes que compartir aquí al dia.